4 minuts que passen del 11:15 del matí, la pregunta seria com alimentem els nostres fills, si és adequat el berenar que els hi donem. Els hi hem posat massa quantitat al plat o massa poca? Construïm hàbits no és gens fàcil. Construir hàbits d'alimentació als infants no és fàcil. La Casa de Cultura acull la xerrada Construint hàbits saludables. Alimentem els nostres infants amb els nutrients necessaris per afrontar el seu dia a dia, que va a càrrec de la nutricionista Olga Novau, que ens acompanya ara mateix a l'estudi Ramon Barnils. Olga, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguda al 104 a fons de Cugat.cat. La gran pregunta seria, la canalla té bons hàbits d'alimentació?
La canalla té bons hàbits depenent dels bons hàbits de la seva família, bàsicament.
Clar. Llavors és una qüestió d'educació, al final,
és
això.
És una qüestió d'educació, sí.
Quins errors cometem perquè tinguin mals hàbits?
Doncs bé, d'una banda hi ha a vegades les presses de la família a l'hora de cuinar, el tema dels esmorzars i dels berenars. Molts nens surten de casa sense haver esmorzat, que és un molt mal hàbit, o simplement amb un minigot de llet. L'hora de dinar normalment, els nens dinen a les escoles, i jo crec que les escoles, almenys aquí a Sant Cugat, compleixen molt bé la seva tasca, i si és cert que llavors es delega una mica el tema del sopar, ja han dinat bé a l'escola. Llavors tirem a vegades per lo fàcil, etcètera, etcètera. I un altre gran error que penso que es comet és el tema del berenar, amb el tema de la bolleria, principalment.
El berenar és la gran incògnita. Això jo ho tenia apuntat com un tema important. Sí. El berenar s'ha de fer, sí o no?
Sí, els nens han de berenar. Han de berenar perquè ells necessiten fer àpats més sovint, i entre l'hora de dinar i l'hora de sopar hi ha moltes hores pel mig, i ells necessiten una ingesta a mitja tarda. No ha de ser molta quantitat per evitar que arribin al sopar sense gana, però sí ha de ser una quantitat suficient, doncs, per evitar també que arribin al sopar amb una gana desmesurada.
Clar. Anem a dos punts que ara trobo molt interessants, que són l'esmorzar i el berenar.
Sí.
El berenar ja hem dit que és important per a, sí, diguem, aquesta despesa d'energia que fan els nens, sí, extra, perquè donen molta canya els nens, això és,
sí,
és així. Anant al berenar, quin tipus de berenar seria el més adequat? Parlem de, diguem, la bolleria industrial, la brioixeria, tot això. Això res, millor oblidar-ho.
Bé, la bolleria industrial hauria de ser una cosa molt puntual, d'un dia molt determinat. Correcte. No el berenar per elecció. Jo, exacte, crec que el berenar ideal seria, doncs, un mini entrepà, una peça de fruita, un grapadet de fruits secs. També va en funció de si el nen fa activitats extraescolars o no, si fa esport, si no, hauria d'anar una mica la cosa per aquí. Ara, el tema de la bolleria industrial, ja et dic. De tota manera, no és el mateix un pastís fet a casa, un pa de pessic fet a casa, que això és correcte, no cada dia, però sí, a que cada dia se'ls hi compri un berenar industrial.
I per què és millor el de casa? Què té de diferent? Els ingredients no són els mateixos?
No, perquè tu a casa controles el que poses, segurament no posaràs ni estabilitzants, ni determinats greixos, ni aromatitzants. Tu posaràs farina, posaràs ous, posaràs sucre, i tu controles bàsicament el que estàs posant.
Ho veus perfectament i ja saps si és bo o si no és,
sí,
bo.
Sí, més que res que no poses coses afegides que sí porta la bolleria industrial.
Totalment. I pel que fa a l'esmorzar, parlaven del típic got de llet que es pren ràpidament, sí, amb molta pressa.
Sí.
La pressa és el principal enemic de l'esmorzar.
Sí. Jo crec que sí. I l'esmorzar hauria de ser la ingesta més important del dia.
Caram.
Sobretot per un nen. Hem de pensar que estan moltes hores, estem tots, pels nens i pels adults, el que passa que ara estem parlant dels nens, estan moltes hores sense consumir cap tipus de nutrient, s'aixequen després d'X hores de dormir i se'n van a l'escola. La seva activitat física i intel·lectual, si no porten un bon esmorzar, el seu cervell i el seu cos, direm que no rendiran el que haurien de rendir en absolut.
Caram. I després tenim l'esmorzar del pati, l'entrepà, això també és important.
Sí, és important. De fet, jo crec que els nens, el millor és que l'esmorzar el facin amb dos temps. L'esmorzar ideal és un làctic, fruita i cereals. Llavors, ho poden repartir perfectament entre casa i a mig matí. Mm-hmm. El que costa més, o el que dura més temps de consumir, que pot ser el cereal, si és que l'elecció és un entrepà, s'ho podran portar a l'escola i fer-ho a mig matí, però llavors a casa haurien de prendre doncs, un iogurt amb un suc de fruita, millor si és natural, evidentment, mm-hmm. o un iogurt amb trossets de fruita dintre posats, o alguna cosa, haurien de sortir de casa amb un aliment dintre del seu cos per arribar a l'escola, perquè hem de pensar que el cervell treballa bàsicament amb glucosa. Si no tenen cap aliment a dintre, poca cosa podran fer a l'escola.
Caram, tu. Clar, deien que l'enemic principal és la pressa, en sí. aquest sentit, perquè pel matí
sí. corre, 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 Home, hi ha esmorzars que són ràpids. Quan els nens són molt petits, bueno, molt petits o no tan petits, se'ls hi pot posar pues, llet amb cereals, per exemple. Només cal simple got de llet, se'ls hi afegeixin uns cereals...
Ja canvia.
Ja canvia la cosa. Ja canvia la cosa.
Doncs és una bona manera de lluitar contra aquestes presses. Hem parlat de l'esmorzar i del berenar. Sí. Anem als àpats, diguem, principals, entre cometes, perquè ja han dit que l'esmorzar és probablement la més important.
Sí, hauria de ser-ho.
Hauria de ser-ho. Sí. Però, clar, sempre ens centrem amb el dinar del migdia i ens centrem també amb el sopar. I aquí hi ha una sèrie d'aliments que a vegades, ja ho sabem, costa moltíssim que els nens se'ls mengin. Sí. El peix i les verdures.
I la llegum.
Què tenen aquests aliments? Quan són grans ens agraden, però als nanos costa molt sovint que els
agradin. És el gran misteri, perquè als nens no els agrada el peix, la verdura, el llegum, i els encanta el pollastre arrebossat i la pasta. Doncs és així. El peix és un tema d'espines, de raspes, bàsicament. Els hi costa perquè els és una mica incòmodo de menjar. De fet, si als nens els hi dones barrites de peix d'aquestes precuinades, se les mengen.
Curiós.
Bueno, no tenen espines i tenen un gust com més artificiós.
Totalment.
No té massa gust de peix. Llavors, és cert que aquest tipus de menjar, gran misteri, no els hi agrada. El que passa que hi ha petits trucs per intentar introduir aquests aliments que han de ser bàsics en l'alimentació d'un criu.
Algun truc per fer que els agradi el peix, perquè no sospiti això, si això té
doncs,
espines? Sí,
per exemple, se'ls hi pot donar peix sense espines, filetejat, que t'ho preparin. A totes les peixateries t'ho fan, no cal que tu perdis temps a casa fent-ho, te'l poden filetejar. Si és el tipus de menjar que menys els hi agrada, si és l'aliment que no els hi agrada, doncs fer-ho arrebossat, aquest peix... Eliminar l'arrebossat de la carn, per exemple, que sí que l'accepten, i fer l'arrebossat en el peix, fer hamburgueses de peix... Bé, hi ha maneres de fer-ho. No fer peixos forts de gust, introduir primer el peix blanc al peix blau, en petites quantitats...
D'altra banda, segons l'hora de l'àpat, vull dir, si és l'hora de dinar o l'hora de sopar, millor uns aliments que d'altres. Òbviament, per un bon sopar, perquè el nen pugui anar a dormir amb garanties d'acabar ben alimentat, què recomanaries tu?
Bé, en principi el sopar... No haurien de sopar molta quantitat, sobretot si després de sopar se'n van de seguida a dormir. Però un bon sopar doncs, podria ser doncs, una verdura, per exemple, de primer plat. Fins i tot podria ser pasta, perquè la pasta, tot depenent de la salsa que li posis a la pasta. No és el mateix uns espaguetis a la carbonara amb crema de llet i bacon que uns espaguetis amb un raig d'oli d'oliva i una mica de tomàquet i orenga. I de segon doncs, podrien menjar... Doncs, el que és el tall. Pues podria ser pollastre, podria ser peix.
Val la pena que sopin abans que la resta de la família?
Depèn de l'edat. Jo penso que en quan es pugui aconseguir que el nen mengi amb tota la família és molt millor, perquè és l'hora també de que la família... Bé, és que el sopar, el menjar és un fet social també, jo hi crec molt en això. Llavors jo crec que si la família pot sopar junta, el millor és l'hora del dia que es veuen tots plegats, perquè a l'hora de dinar els pares no hi són, els nens dinen a l'escola. Llavors és l'hora de crear els hàbits, de parlar, d'estar tranquil·lament, doncs, que vegin que els pares mengen peix, per exemple, perquè clar, és molt difícil que un nen mengi peix i llegum si veu que a casa seva no es menja peix ni llegum.
Clar, exacte, això canviaria molt, canviaria molt la cosa. De fet, una bona alimentació pot prevenir de malalties, en aquest cas. Quines malalties són sovint quan hi ha una mala alimentació?
Bé, jo el que veig més sovint i últimament cada vegada més és obesitat i colesterol amb nens.
Això és fàcil de combatir.
Amb l'alimentació, sí, a menys que sigui un colesterol endogen, o sigui, que ell mateix el fabrica, amb una alimentació adient, és difícil que un nen tingui colesterol, i en tenen colesterol i sobrepès.
Déu-n'hi-do, doncs, vaja, són les dues més comuns, però
sobretot.
Alhora, jo, des del meu punt de vista, jo crec que es poden combatre, diguem, de base, és una cosa que es pot evitar des del principi.
Sí, perquè a més jo crec que els hàbits que adquirim quan som petits en la nostra alimentació és el que farem després d'adults. Mm-hmm. Llavors, ja no és tant la malaltia que com a nen estàs evitant, sinó... és com la teva assegurança de vida cap al teu futur. Si tu t'acostumes a menjar de determinada manera i determinats aliments, de gran ho faràs. I bé, la teva salut doncs sortirà beneficiada.
Olga, tu com a nutricionista suposo que has vist casos de tots els colors, en aquest cas quan l'alimentació de la canalla, però es podria dir que hi ha un manual, diguem, en general per tots els nanos, o cada nen necessitaria el seu propi?
Bé, jo penso que s'ha de... Hi ha normes generals per tothom, però penso que s'ha de tenir en compte una mica també doncs, els gustos una mica de cada criu. O sigui, jo puc entendre que un nen digui que no li agrada el bròquil, per exemple, té un gust molt específic, ara no pot dir no m'agrada la verdura. O sigui, ho pot dir, però no s'hauria d'acceptar.
Exacte.
Hi ha moltes verdures, però penso que s'ha de respectar, bé, que si diu pues no m'agrada la col, no m'agrada el bròquil, bé, pues no li donguis allò o dona-li molt poquet i ja tens altres verdures per donar-li.
Clar, però això passa molt sovint. Mira, ara a mi em ve el cas, quan parlant del peix abans, la tonyina que ve al llaure,
sí.
Aquesta sí que agrada als nanos molt sovint.
Vale, és correcte.
Clar, però sí. Diguem que potser si li poses un tros de lluç i té alguna espina, aquest ja no agrada.
Sí.
O igual, un tros de tonyina, sí. Però que no vingui a llauna.
Bé, però si tu agafes la tonyina que no ve amb llauna, te la fas tallar a quadradets, a tacos, la poses en una plata al forn, amb un raig d'oli d'oliva, un trosset de tomàquet cru
i
una miqueta de formatge, i ho gratines molt poc, que no quedi eixut a la carn, el nen s'ho menjarà. I a més té un gust molt similar al de la carn. Vull dir, els meus fills han estat anys menjant tonyina pensant que menjaven pollastre, fins que al final els hi vaig descobrir el què. Hi ha maneres de fer les coses i els aliments perquè els nens les acceptin millor.
És una bona manera enganyar-los amb el que estan menjant?
Al principi cola, perquè moltes vegades et diuen això no m'agrada i ni ho han tastat. Llavors quan fa 3 mesos que mengen una cosa pensant que és pollastre el millor i que diuen que oi que és bo i els dius pues mira, és tonyina, pues m'agrada, doncs vale.
Home, llavors ja no poden canviar, eh?
Exacte.
Si els hi ha agradat, si ho han dit...
És un mal menor, és una mentida piadosa, diguem-ne.
Estem parlant d'hàbits saludables d'alimentació als infants amb la nutricionista Olga Novau, que demà la tindreu a la Casa de Cultura a les 8 del vespre en una xerrada de l'Espai Escola de Pares i Mares sobre aquest tema. Suposo que qualsevol consulta que tinguin els pares i mares que vulguin assistir a aquesta xerrada estaràs disposada a resoldre-la.
I tant. Totes les preguntes que vulguin fer, jo m'estaré ja fins l'hora que calgui.
Doncs recordeu, no caldrà inscripció prèvia, per tant qualsevol que vulgui acostar-se a aquesta xerrada, recordeu, Casa de Cultura a les 8 del vespre amb la nutricionista Olga Novau. Olga, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui per parlar sobre com alimentar millor els nostres nanos, a la nostra canalla, a la nostra família, al cap i a la fi, i que vagi molt bé la xerrada de demà, i escolta, bon profit.
Moltes gràcies a vosaltres.
El teu dia a dia a Sant Cugat a Fons.